En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. Bon dia, bon migdia a tots els seguidors del programa, els que estan lluny i els que estan aquí a la vora. Doncs, un dimarts més, són la una del migdia, i nosaltres iniciarem, ja estem a punt de fer una altra ruta. I avui la ruta que farem serà la visita al castell d'Escornalbou, que era, diu que el castell d'Escornalbou, de canònica a residència privada. Diu que al cim d'Escornalbou, mirador del Camp de Tarragona, s'alça un castell monestir des d'on temps pretèrits es va controlar una important baronia. Més de 800 anys després de la seva fundació, aquest tresor de la Serra de l'Argentera ens obre les portes. I aquí tenim, doncs, els acompanyants d'aquesta ruta i d'altres, que és ni més ni menys, doncs, clar, com que parlarem de castells, aquí tenim els de l'Elèctrica d'Arma, i obrirà el programa avui amb Galop de la Cortesia. Bé, doncs, després d'haver fet aquesta galopada, cap al castell de Conelbou, direm que allò era una lluita infidel. Les primeres referències del conjunt monumental de Conelbou són de l'any 1153, en plena reconquesta. La fundació de l'església va ser possible gràcies a la donació feta el 1162 pel rei Alfons I al capítol de la Seu, el capítol bon dia de la Seu de Tarragona, amb la condició que es construís un temple dedicat a Sant Miquel, en commemoració de l'alliberament del lloc d'Conelbou, el dia de la baronia, que el segle XVIII comprenia, a més del monestir, els pobles del voltant, repartits actualment entre les comarques del Baix Camp i del Priorat. L'església va ser la seu d'una canònica agustiniana fins al 1574, durant la qual algunes parts del conjunt van ser expoliades. Fortificació religiosa. Dues places ens porten cap a l'element més notable del castell monestir d'Conelbou: la seva església romànica, construïda probablement en dues etapes, doncs presenta una sola nau amb dues capelles laterals, coberta per una volta de canó apuntada i uns arcs totalment i també apuntats. Posteriorment, se construiria la cripta i el presbiteri, aquest darrer cobert amb volta de creueria. La façana de l'església de Sant Miquel destaca per la seva simplicitat i robustesa, que delata la funció defensiva de l'indret. Al costat de l'església, arran del precipici, s'alça el claustre molt auster i la sala capitular, de la qual se'n conserva poca cosa. Corona tot el conjunt l'ermita de Santa Bàrbara, situada al cim del turó, i des d'allí podem gaudir d'unes vistes esplèndides de la plana del camp. I mentre, ja que estem situats, veiem totes aquestes vistes precioses que es veuen, nosaltres escoltarem una miqueta, doncs, amb aquests senyors que ens acompanyen avui, l'Elèctrica d'Arma, i ens interpreta una cançó molt típica d'aquí de Catalunya, molt maca, La Filadora. Thank you. Bé, després d'escoltar aquesta afiladora, ara anem a escoltar el que els escrits posen. Diu que era un propietari milionari. El 1843, el castell monestir va ser adquirit per John Brakeman, vicecònsul d'Anglaterra. El 1908, el convent va passar a mans del diplomàtic i intel·lectual. Doncs Eduard Toda, posseïdor d'una immensa fortuna. O sigui que això ho va adquirir el castell, ho va adquirir doncs en John Brakeman, que era vicecònsul d'Anglaterra. I llavors el va traspassar al convent, va ser traspassat a un diplomàtic intel·lectual, a Eduard Toda, que tenia una immensa fortuna. I aquest senyor, Toda, s'hi va instal·lar i va iniciar una restauració molt lliure entre el 1912 i 1926, aprofitant el que en quedava per construir una residència senyorial. Allà hi va plegar col·leccions molt interessants de ceràmica, gravats i objectes de tota mena i una important biblioteca visitada per personalitats il·lustres de la història catalana. Actualment, l'habitatge d'Eduard Toda ens permet conèixer a fons com era una casa senyorial de principis del segle XX. De Toda, el castell va passar al bisbat de Tarragona, que se'l va revendre. El 1983, doncs, arran de la pressió popular, el monestir Castell d'Escornalbou el va adquirir un consorci de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. I ara, doncs, per anar acabant, diguéssim, l'escriptura, aquí ens diu que era un entorn privilegiat, tot això. Des del cim d'Escornalbou es pot fruir del paisatge i de la natura de l'entorn. Prop del castell monestir trobem una pineda on s'hi fan notables exemplars de pinassa, el pi típic de les muntanyes mediterrànies. En aquesta pineda, d'interès prioritari per la Unió Europea, hi podem veure exemplars de formes espectaculars per causa de la força del vent de mestral. A més, cal destacar un petit bosc d'alzines sureres. Segur que els frares que habitaven el monestir van tenir molta cura d'aprofitar-ne el suro. Aquests arbres són considerats una de les joies de la Costa Daurada per la seva escassetat. I ara, doncs, abans d'iniciar ja la ruta amb el cotxe, escoltarem La Pastoreta. Bueno, doncs, després d'escoltar aquesta pastoreta que pasturava per aquestes muntanyes, iniciem doncs la ruta del pantà de Riudecanyes al conjunt d'Escornalbou. O sigui que primer sortirem ja i anem directament al castell d'Escornalbou i des d'allí la ruta és la següent: Monestir i castell d'Escornalbou, pantà de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Riudoms i Reus, Parc de Samà. El recorregut són 33 quilòmetres, evidentment amb cotxe, i el temps és un dia. Iniciem, doncs, el recorregut amb Monestir, a Monestir Castell d'Escornalbou, on, a més del conjunt monumental, datat entre els segles XII i XIII, es pot gaudir d'una magnífica vista de les terres tarragonines. Geronimo. A uns 5 quilòmetres trobem el pantà de Riudecanyes, a la serra de l'Argentera. Envoltats de natura, podem admirar aquesta obra d'enginyeria construïda als principis del segle XX per la manca d'aigua que patia la ciutat de Reus. Per la carretera T313 arribem a Montbrió del Camp, al vell mig del Camp de Tarragona, a l'església de Sant Pere Apòstol, d'estil renaixentista, s'hi conserva un orgue barroc del segle XVIII. També d'estil renaixentista és la casa de la vila del segle XVII, mentre que l'ermita de Sant Antoni és ja d'època barroca. No podem pas marxar de Montbrió sense visitar el Museu del Vi i la Casa Museu del Cantó, Cal Cantó, volem dir, on es reprodueix fidelment un habitatge de pagès. Tot seguit, per la T310, ens dirigim a Riudoms, possible lloc del naixement de l'arquitecte Antoni Gaudí. A part de les nombroses restes romanes, hem de destacar-hi alguns edificis com la Església de Sant Jaume del segle XVII, amb una façana en què apareixen els tres estils clàssics. A la capella de la Verge Maria del segle XVI s'hi han trobat restes d'època neolítica, romana i medieval. Dignes d'una visita són també la Casa Cultural amb la façana del segle XVIII i la Casa de la Vila, amb una gran arcada de pedra que condueix a una luxosa escala balustrada. De l'ermita de Sant Antoni de Pàdua en sobresurt un retaule xuriguès i la porta, doncs, barroca de la sacristia. Abans de seguir a la 310, que ens porta cap a Reus, doncs farem cap a Reus, bressol dels personatges. Però esperem aquí una aturadeta mentre fem stop per iniciar la carretera i escoltarem, doncs, la filla del marxant. Bé, continuem doncs amb la ruta, que ja ens queda poqueta cosa. Diu que de seguint per la T310 farem cap a Reus, bressol de personatges il·lustres. Reus conserva importants joies del modernisme català, que podem dir, que poden ser visitades a través d'una ruta especial. La ciutat és coneguda per Antoni Gaudí, qui va passar bona part de la seva joventut, i per Domènec i Montaner, un altre gran arquitecte modernista que, entre d'altres, va projectar la Casa Navars, que fa poc van fer un reportatge per TV3, doncs, que la van acabar de reconstruir, algunes coses que s'havien desfet molt bé. Doncs, com a mostra de l'esplendor del segle XIX, hi trobem el Palau Bofarull i el Teatre Fortuny. D'altra banda, el passat medieval de Reus és representat per la Prioral de Sant Pere i pel Castell de Cambrer. Amb una sala dedicada a Gaudí i una exposició d'artistes reusencs del segle XIX i XX. El Museu Comarcal ens ofereix també seccions d'arqueologia i història d'indústries tradicionals. I ara ja per anar acabant la ruta, que farem doncs la 314, carretera de Vinyols, i acabarem aquesta ruta al Parc de Samà, que ja el vam... l'altra ruta ja vam parlar d'ell sobradament. Però aquí diu que està dissenyat per Josep Fontseré, com vam dir, on encara es conserva el sabor romànic de l'època colonial. El parc té un llac amb tres illes enllaçades entre si per ponts, i a l'illa central s'hi alça una muntanya feta de rocalles amb una gruta i un embarcador en el seu interior. Rematen el conjunt un bonic mirador amb un templet. Bueno, i amb aquesta ruta ja acomiado fins al dimarts que ve, que anirem doncs precisament a Reus, Reus modernista, arquitectura romana i onírica. I per això doncs aquí el senyor de l'elèctrica d'Armes comença, doncs ens diu que com que era de Castells, es canta la dansa del castell. Bueno, amics, espero que la ruta us hagi agradat, que tingueu una bona setmana i a cuidar-se. Fins dimarts que ve. Adeu.